Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4.
A Onda Cero Catalunya, ara comença Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
Molt bona nit a tothom, benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ja és Juernes, sí, ja torna a ser Juernes. Juernes 29 ja, 29 de maig. I, com sempre, bona nit, David Morales.
Molt bona nit.
Això de que ja torni a ser Juernes i demà em tornaré a trobar amb el Pablo Mérida, i, però com pot ser? Però si encara no he pogut veure les pel·lícules que em va dir que mirés, és igual. Els dies passen així i nosaltres per això tenim gent que mira les pel·lícules o les sèries o els llibres per nosaltres, perquè nosaltres prou tenim aquí en fer-vos companyia i en fer-vos passar una bona estona, perquè avui seguim estant fins a les 4 a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio. Així que, David, comencem?
Comencem!
Pues som-hi.
Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
Setmana més és temps per la cultura, és temps per fer alimentar els nostres serveis, per donar-los matèria, donar-los teca, donar-los aquells ingredients que fa que creixin vitamines, proteïnes, minerals, aminoàcidos, omega 3 i una mica d'aloe vera. Tot això és el que totes les setmanes aconseguim fer juntament amb l'Asun López i el Dani Martín Corso.
Bravo!
Bravo! Ai, que bé, que bé. Aquest seria una primera injecció de vitamines, d'alegria, saber que esteu aquí una setmana més amb ganes de fer-nos propostes interessants i que de ben segur, doncs, així tenim alternatives, i que cada cop... Jo no sé, Asun, una primera pregunta, no està en el guion... Tampoc hi ha guion, almenys en el nostre cas. Jo sé que tu sí que et prepares les coses, tu sí que ho tens guionat, però els altres anem una mica així a salto de mata, que es diu. Tu com ho ves des de tu punto de vista? M'està saliendo un poco això, loco de la colina, ¿eh? Asun López, com ho ves cada vez la gente lee más de forma de kinder digital? ¿Com ho veus, això? Veus que la gent, gràcies a això, està llegint més?
Bueno, a ver, sí, porque yo creo que al final la gente ya, al final, cuando les pones una pantallita, pues ya consumen lo que sea, sí. Un poco, que por ese lado, pues está bien. Lo que pasa es que también he sentido un poco de controversia, porque ahora de aquí poco va a estar todo el tema este de los audiolibros.
Sí.
Sabéis que esto ha existido siempre, pero ahora que pretenden ponerlo como más de moda...
Bueno, el David Morales, ja... el David Morales posa veu a molts audiolibros d'aquests, vull dir que aviam si tindrà un problema,
sí, sí.
Ara.
A veure què dius.
Ostres, perdón, pero bueno, pero vale, pero tengo una duda, porque yo de momento todavía no consumo audiolibros. No sé si son como versiones resumidas un poco de los libros o son el libro tal cual.
No, libro completo, la palabra sin cambiar ni una coma.
Vale, bueno, vale. Entonces sí, es que no estaba yo muy segura. A mí me parecía como que era un poco como resumir, porque, bueno, seguramente no has hecho el audiolibro del Quijote, interpreto, o sí.
Es que hacen resúmenes de libros, pero no,
vale.
libros más temáticos, ya no son libros de novela, etcétera, sino que vienen a ser ensayos, pero lo que son los libros, novelas, etcétera, tal cual ha salido de la truma de Capote.
De la truma, vale, pues entonces no tengo nada que decirme, como mis palabras, y para mí todo lo que haga David con ese bozarrón que él tiene me parece bien y no tengo nada que decir.
No, no, és que, escolta, el David amb aquesta veu que té fa interessants llibres que potser no ho serien tant. Però, bueno, al final el que sí estem d'acord és que tot el que sigui que guanyem lectors és positiu, encara que, clar, el concepte de guanyar lectors és abstracte perquè no estan llegint. En veritat són oïdors. Bueno, és una mica complicat.
Lo importante es consumir historias.
Això sí.
Eso es lo importante. Mira, al final, pues a lo mejor estás delante de un cuadro y también te están explicando una historia y tampoco te requiere tanto esfuerzo como leerte un libro y es arte y cultura igual, ¿no? Pues bien, esto es lo que tengo que aportar.
Totalment d'acord. Per tant, al final, lo important
és... De hecho, hay una máxima en la lectura de audiolibros que es... bueno, hay dos grandes en la lectura de audiolibros, una que es un poco más interpretada y después de Estados Unidos, y esta dice que tienes que ser muy, y no poner tú, lector, en este caso, la propia persona que lo está escuchando, sea capaz de hacerse en su mente él mismo toda la historia.
¡Oh, qué bonito! ¡Ay, me encanta! Vale, vale, pues nada, retiro todo lo dicho. Es maravilloso.
Ara encara deixarà de llegir l'Asun i es posarà audiolibres, ja veuràs, amunt i avall, mentre està treballant o mentre està alguna cosa. Home, jo sé de molta gent que fins i tot doncs, quan està corrent o va a caminar es posa audiolibres, em sembla una cosa fantàstica. Jo potser us recomano més si està caminant que si està corrent, m'ho dic, perquè segons quin moment, clar, allò si et ve el subidón, a mi em passa que depèn, em poso música, depèn de quina cançó, doncs me ven com es per arriba o me ven com es per abajo, no? Igual poso una balada i em poso a plorar allà al mig del d'això. Però, clar, amb un audiolibre, si vas caminant allò tranquil·lament, pot ser una experiència molt bonica.
Vale.
Home, i tu imagina't, per exemple, l'audiollibre, estàs llegint una novel·la de terror i vas caminant, jo què sé, pel mig del bosc, tu sol. Clar, també és una experiència.
Esto, Asun, per a ti és com... Esto es una experiència per a ti.
Esto
lo he probado
yo. Claro. Un poco masoca, la verdad.
Bueno, però a veure...
Bueno, sí, la verdad que te desganas. Pero, ojo, qué guay. No, me encanta. Vale.
Però jo què sé,
això... Si m'hi hauria escoltat alguna cosa.
Clar, això que te regalen experiències, i a vegades és en un balneari o en un spa, jo si li he de regalar alguna cosa a l'Asun, penso, no, una experiència que sea fuerte, que sea dark totalmente, i jo esto lo veo, hay que patentarlo.
Me encanta.
O sea, ir a escuchar un audiolibro al lado d'un cementerio por la noche. Escolta, això és una experiència brutal.
Pues, y tendría mucho público, todas las personas así que son de góticas y tal, esto, hay un nicho ahí, ¿eh?
Bueno, hay un nicho, nunca mejor dicho.
Hay un nicho. No lo había dicho a propósito. El humor me sale así, natural.
Es totalmente, hay un nicho. Totalmente, hay un nicho. Es un terreno que hasta ahora estaba muy muerto y ahora se está reanimando. También te diré que, claro, leerte El cementerio de animales, Pet Cemetery, de Stephen King ahí, tiene que ser, guau, brutal,
qué
¿no?
Qué librazo.
Que librazo. Wow. Bueno, pues deixem el ninxo aquest ninxo de mercat i...
Es que creo que ya he acabado la sección.
Ya está, la sección de libros. Lo hemos dejado en alto totalmente. Pero como siempre vienes con una propuesta, tenemos muchas gracias a Asun que ens facis aquesta proposta literària de la setmana.
Pues sí, y mira, os traigo, ya tenía pensado este libro, pero me he dado cuenta después de que va a ser el último libro del que hable en las próximas ocasiones sobre confinamientos, porque como ya estamos en fase 1,
vale,
ya estamos en desescalada total, este es el último ya, como que todavía estamos acordándonos del confinamiento, pero le vamos a otra etapa ya.
Muy bien, ¿vale? Muy bien.
digamos así. Pero, por supuesto, no es un libro optimista ni que invite a celebrar la vida, como siempre ocurre con esta sección.
No,
por
está, molt bé, està molt bé, està molt bé. És nostre... De fet, alguns dies, quan allò anem pensant a veure com distribuir els temes durant la setmana, pensem... Lasson l'hauríem d'ajuntar amb el coach, perquè seria com el yin i el yang, no? Perquè amb els seus llibres que són és una mica l'anti-coach, però al final Lasson el que fas és fer-nos un favor de que explicant-nos aquestes històries on la gent ho passa malament, tens una mica allò de dir, pues no estamos tan mal, eh? Vull dir que
pues
també,
claro.
també és una manera d'ajudar, no?
Yo os bajo a los infiernos más oscuros para coger impulso para vivir. Por eso luego viene Dani con su sección de sexo y otras cosas.
M'agrada com ha redefinit la secció del Dani, que aparentment és cultura digital, videojocs, a sexo y otras cosas. M'encanta.
Eso es un ascenso.
Sí. Desde el cariño inmenso que le tengo. No, que no,
exacte,
no,
no
es por faltar, pero hay mucho sexo en su sección.
Hay mucho sexo. En su sección, sí, sí que es verdad, sí, sí. No, la sección se está poniendo más dura de lo que pensábamos, pero bueno, bé, bé, endavant. Totes les seccions estan evolucionant, estan creixent i ja ens agrada. Per tant, vamos a ponernos sórdidos, vamos a bajar a los infiernos, Asun, con la historia de esta semana.
Pues bueno, la verdad es que desde el título pues ya veréis que la cosa no es una fiesta. Las vírgenes suicidas.
Molt
de
bé.
Jeffrey Epstein.
Molt bé.
Maravilloso.
Molt bé.
¿Qué vas a decir? ¿Qué vas
no,
a decir?
No.
Déjate llevar.
Te iba a decir que cada vez es más difícil de encontrar, no, que sean vírgenes, vull dir, eh? Vull dir, que a partir d'aquí, vull dir, clar, imagino que és una història antiga, no?
Bueno, a ver, estamos hablando de adolescentes y, bueno, una tiene 17, con lo cual estamos en el terreno de la ficción puramente.
Ciencia ficción,
no sé yo.
Esto ya son es ciencia ficción, es fantasía esto.
A no ser que el libro tenga 40 años.
Sí, claro.
No es el caso. Aparte, supongo que a todos os suena, aunque no hayáis leído el libro, os sonará porque en el año 99 Sofía Coppola hizo la adaptación cinematográfica con Kirsten Dunst. ¿Nos suena?
Sí, 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 sí. Me suena Kirsten Dunst, me suena Sofía Coppola y me suena la
Hombre,
película.
Sofía Coppola sonará, digo yo, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí,
sí, sí.
Bueno, vale. Salió en El Padrino 3 en un papelón.
Claro, claro. De casta le viene a la galga, en aquest cas.
Toma, claro. Bueno, esto era el apunte para que,
sí,
bueno,
sí.
Que ahí está la película para quien la quiera revisitar, que es una película bastante interesante. No está a la altura del libro, pero está bonita de ver y la podéis ver y pasar un buen rato también.
Muy bien.
Bueno, vamos con este libro porque yo no suelo ser una persona muy preciosista a la hora de leer, en el sentido de que soy como más... Me gustan los libros así, que son bastante directos, bastante con muchos diálogos. Me gusta más la acción, ¿vale? Para que sea todo muy dinámico. Pero este es un libro de los más preciosos. Tiene una prosa florida, maravillosa, y que no se hace pesada ni quiebra un poco el ritmo del libro. Está todo muy bien hilvanado y es precioso, es como un poema novelado. O sea que es un libro que a las personas que les guste leer cosas bonitas de verdad les va a encantar.
Oh, qué bien lo vendes tú.
Ah, es que es un librazo, es uno de mis libros favoritos, lo tengo que vender.
Sí, sí, sí.
Aparte, me interesa muchísimo porque lo primero que llama la atención de este libro es la persona utilizada para la narración. Normalmente las narraciones son en primera persona, yo, o en tercera persona, él o ella. Pues esta es primera persona del plural, nosotros. Toda la narración está construida en nosotros. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos? Sí, es que es un ejercicio ahí distinto. Los narradores son un grupo de chicos que durante toda su vida han estado enamorados y obsesionados por cinco hermanas, estas vírgenes suicidas que nos cuesta creer un poco, ¿no? Un enamoramiento triste e imposible, ya que lo que van a explicarnos es cómo todas ellas acabaron suicidándose. De ahí el título, que ya no es spoiler porque ya desde el principio sabemos lo que va a pasar.
Mal.
Vamos con las protagonistas. Cecilia, de 13 años, Lux, de 14, Bonnie, de 15, Mary, de 16 y Teres, de 17. Ya vemos que sus padres, hubo una época en la que no escuchaban muchos audiolibros, ni leían mucho, se dedicaban todo el día a procrear. ¿Vale?
¿Cuándo ocurrió ese confinamiento tan largo?
Durante 5 años. No me metieron con tres hijas. ¿Vale? Total, estas son las cinco hermanas de Lisbon, ¿vale? Que son las protagonistas. Son rubias, bonitas, inteligentes y sobre todo misteriosas. Las chicas de su alrededor las admiran y los chicos las aman. Son este objeto de deseo adolescente, la típica chica de tu instituto que todos estaban enamorados de ella porque era preciosa y porque era misteriosa, pues son cinco hermanas que son ese estereotipo, ¿vale? Cuesta acercarse a ellas. Primero, porque su padre es profesor del instituto, con lo cual, con la hija del profe, no te metas. Y su madre, una mujer muy estricta, muy religiosa y poco sociable. Segundo motivo por el que es difícil acercarse a ellas, porque Cecilia, la pequeña, la que hemos dicho que tiene 13 años, que ya se cortó las venas en la bañera sin éxito durante una fiesta, pues por fin ha conseguido su propósito. Durante otra fiesta que preparan en su honor, dejan de prepararle fiestas que a la niña no le gustan, para animarla después de su intento de suicidio, sube a su habitación y se tira por la ventana.
Caray, tú, esto, escolta, es una alegría que llibre, sí.
Debo deciros, no es eso, no os spoileo nada, porque estas son las primeras 10 páginas del libro, con lo cual empezamos a tope de power con el optimismo. A partir de ahí, a partir de ese momento me tiro por la ventana y muero dramáticamente, el drama se instala en casa de los Lisbon. Y los chicos, ese nosotros que hemos dicho de narradores, los chicos que narran la historia, solo pueden ver desde la distancia cómo sus adoradas hermanitas van consumiéndose poco a poco. ¿Por qué? Porque ellos intentan ayudarlas, pero el suicidio las llama. O sea, hay ahí como Jeffrey Eugenides, el autor, juega un poco con hasta qué punto puede ser un impulso, digamos, incluso genético, que hace que esta familia, por alguna causa, tenga, todas las hermanas tengan este impulso de querer acabar con su vida, o si esto tiene más que ver con el confinamiento, precisamente, al que se ven sometidas las chicas, porque una vez ha muerto su hermana, la familia se cierra en sí misma, se replega y no quieren salir a ningún lado y se quedan a vivir su dolor en casa. Total, que estas chicas, o sea, lo que nos plantea el libro es que esta perfección que ellas tienen, son tan bonitas, tan inteligentes, tan maravillosas, tan misteriosas, pues esa perfección no encaja en el mundo en el que viven. Son tan maravillosas que nadie puede estar a su lado, ni a su altura. Todo a nivel metafórico está muy construido esto en la narración. O sea, ese nosotros, ese narrador, se siente como muy desvinculado, muy alejado de tanta perfección. Y al fin y al cabo, vosotros que habéis sido chicos adolescentes, pues no hay nada tan imperfecto como un chaval adolescente. Un chaval de 13 años pues tiene muchas carencias y tiene que empezar a volar en el mundo, y ellas son tan perfectas que nadie puede acercarse a ellas ni estar a su altura, como hemos dicho. O bueno, quizá eso piensan todos porque son muy jóvenes y no tienen las ideas aún muy claras. Este es un libro que habla sobre la inocencia, sobre la pérdida de la inocencia, sobre cómo crecemos y nos damos cuenta, o sea, mientras vamos creciendo nos damos cuenta, pues especialmente de eso, de esas carencias y de todo eso que nos aleja de nuestros objetos de deseo. Es un libro que es pura poesía, como os he dicho, maravilloso, que está eso explicado por unos chicos que ahora ya se han hecho adultos y que nos hablan de estas hermanas a las que aman, aunque apenas las conocen. Por tanto, todo el libro es una pura especulación, o sea, ellos están hablando de chicas que murieron en la adolescencia y que ellos han crecido y todavía permanecen enamorados de ellas, es decir, que no han acabado de superar este trauma adolescente. ¿Vale? Pero, o sea, es eso, es todo una pura especulación, pero es una especulación tan inocente, tan guarrona y tan bonita a la vez, que te transportará a cuando tú también amabas desde la distancia, que a todos nos ha pasado esto. Porque ese amor platónico que todos hemos tenido que superar ha dejado a estos chicos anclados en el pasado para siempre. Las hermanas Lisbon, que murieron siendo adolescentes, no han envejecido, ni los han decepcionado, ni han acabado casándose con otros. Han quedado congeladas en su momento de mayor esplendor. Serán para siempre pura belleza y puro misterio. Y esto es lo que tengo que decir sobre este libro maravilloso, que recomiendo muchísimo a todos.
Muy bé, ha estat molt bé aquesta. Bravo. Ha estat
no
molt...
he dit sin respirar.
No, no. Estàvem que no podíem... Nosaltres som de meter la cunya i de meter ahir la conyita i estàvem respectuosament en silenci perquè estaves en èxtasis defendiendo este libro i l'has defensat molt bé, ens l'has venut molt bé aquesta perfecció i té... Jo t'afegeixo un tema aquí, no?, que és el mític aquest de les estrelles de cinema i de música, el que s'han convertit en mites, la majoria són els que van morir joves, no? Perquè són sí. més altes les expectatives que fins i tot la seva pròpia carrera, no? Se m'acudeix un James Dean o, uh-huh. o actors, això, un River Phoenix, no? Aquesta gent que podia haver fet moltes pel·lícules que no va fer perquè va morir molt jove i això els fa més grans del que possiblement haguessin sigut, no?
Claro, precisamente por eso, porque se han quedado congelados en todo lo que podían haber hecho. O sea, nuestra imaginación crea todo eso que ellos podían haber hecho en un momento dado. Con lo cual, nos hemos ahorrado malas películas de James Dean, nos Exacto. hemos ahorrado malas canciones de Kurt Cobain, por ejemplo.
Sí, sí.
Y bueno, nos hemos ahorrado todo lo malo, se han quedado solo con lo bueno.
És curiós, eh? És molt interessant aquesta reflexió. També té molt de les expectatives, no? Quan les expectatives... Mantenir el nivell és una cosa molt, molt complicada. Això, tant d'allò que es diu lo difícil no és llegar, sinó mantenerse, no? Per tant, la persona que just quan arriba és quan acaba la seva carrera, no? Doncs és com... Uau, és com fulminant. De fet, una de les històries que més s'està reflexant avui en dia, tot i que aquests reportatges acostumen a tenir més pa que formatge, vull dir que tenen molt de la persona, estan esbiaixats, com és el The Last Dance, aquest famós que l'està veient tothom, del Michael Jordan. A veure, està implicat el propi Jordan, vull dir, hi ha coses que poden estar tergiversades, de fet està sortint declaracions de gent que diu que hi ha coses que es diuen que no són certes, però és igual, tu tira que hay que engrandecer el mito. Però aquest és un dels jugadors que quan estava en el seu màxim moment ho va deixar. Si s'hagués acabat allà, potser hagués sigut més mite que després de tornar, encara que guanyés més anells de campió de l'NBA, no? Vull dir que és un tema realment, realment interessant i que val la pena reflexionar-ho a través del llibre que ens ha proposat la Asun López, Les vírgenes suïcides, i que us proposem aquesta setmana. Ara és moment, si us sembla bé, i si no també, perquè jo diria que ve patrocinat, perquè si no, no ho entenc, perquè hem de connectar amb Sant Joanic de les Volves Baixes.
Bona nit! On de Cero Catalunya us parlen des de Sant Joanic de les Volves Baixes.
Molt bona nit, Idàlia, com està?
Molt bé. La veritat és que m'hauríeu de dir que estic molt mona avui, perquè, clar, no ho veieu...
Però és que no et veiem.
És veritat, clar, després ho he pensat, això, que com que és ràdio no ho volíeu. Sí, per un dia que em maquillo... Bé, és igual. Tinc comunicats importants per dir-vos, perquè Sant Joanic de les Volves Baixes es confirma que passa de la fase menys 8 a la menys 4.
Ens hem sentit... Ah, bé, és un avenç.
Sí, sí, sí. És, bueno, ja aquest ritme, no sé en quin any acabarem, eh? Però, bueno, com a mínim ja han passat 4 fases i, per tant, podem comunicar a tots els interessats en fer servir la pista de tennis municipal que, a partir d'ara, com estem a la fase menys 4, es permet jugar amb per parelles al tennis. L'únic problema és que hauran de jugar per torns.
Com que hauran de jugar per torns?
Sí. Jo li explico, això el Dani Martí ho entendrà molt bé. No és de tiempo real, és por turnos, eh? Que això que ens explica totes les setmanes. Llavors, arriba un jugador, no? El jugador A, para que lo entiendas, te lo explico así. Llavors, sí? Lanza la pelota, no? Saca. Molt bé, saca, neteja tot i se'n va a casa. Llavors, arriba...
Només això?
No, clar, és per torns. Arriba l'altra persona, sense que no es poden veure, ni tocar, ni res d'això, eh? Llavors, l'altra persona, doncs, hi ha una intel·ligència artificial que et diu on cauria la pilota canviant l'altra. Doncs des d'allà li has de tornar.
Home, no sé si és massa adequat. No sé si coneix que hi ha aparells que llencen les pilotes, també.
Sí, bueno, això ja... Sí, ja l'hem demanat. Quan ens arribi per Amazon ja la posarem. Llavors, aquella màquina el que farà és llançar-la en la mateixa direcció que l'havia llançat el jugador 1. El jugador 2 la torna, suposant que no l'envia fora. Si l'envia fora, doncs ja està. Si l'envia dins, pues, torna a passar això. El jugador 2 se'n va a casa, se dutxa, no es pot fer servir les dutxes de les instal·lacions, eh? Més que res, perquè tampoc van. Llavors, se'n va a casa...
Clar, tampoc no hauran suat molt.
És molt cansat aquest joc, eh? Es pensa que això no és cansat. El Dani sua molt també a casa seva fent torns. Ja, i la Natalie Umbluga ja ni et dic. Llavors, arriba a casa i avisa per WhatsApp al jugador número 1 que ja pot anar a fer el resto. I així es va fent i calculem que, bueno, el torneig municipal d'enguany de Sant Joanic de les Volves Baixes, doncs, igual l'acabem el 2726. Però, bueno, de moment ho farem així i si les autoritats sanitàries i el senyor Simón ens donen l'okay, ja deixarem que els torns puguin ser més dinàmics i no hagin de passar mitja hora entre torn i torn. Recordem que és obligatori a tots els ciutadans i visitants de Sant Joanic de les Volves Baixes l'ús de mascaretes, roba interior i mitjons.
Roba interior, vaja, ho donava per descomptat.
Hi havia gent que venia sense roba interior. Llavors ja m'ha aprofitat la vidanteja de que s'obliga a portar mascareta per obligar per llei, per l'estado de alarmita, doncs que s'hagi de portar, pues, ni que sigui un tanga, alguna cosa que diguem que no deixi veure el DNI,
que subjecti.
Que subjecti el DNI, efectivament. Molt bé, doncs això és tot de moment des de Sant Joan i de les Volves Baixes. Tornem connexió a Onda Cero, Catalunya.
Moltes gràcies, molt bona nit.
Per què la tracteu tan bé? Ho dic per doncs voldrà tornar aquesta dona la setmana que ve.
A veure, perquè som gent amable, sí. Som bona gent, al final.
Sí, no, és veritat, és veritat. Bueno, fem una petita pausa mentre sembla que el Dani s'està preparant un whisky amb gel, perquè he sentit un soroll. Fem una petita pausa i de seguida entrem en matèria amb el Dani Martín i tota la tecnologia digital.
El Euromillón, la Bonoloto, la Primitiva, la Lotería Nacional y la Quiniela. Todo en una app. Lotolibre.es. Lotolibre.es es tu administración de lotería en una app. Descárgatela ya. La app más segura para jugar a loterías y apuestas del Estado. Es gratis y cobras los premios al instante. Lotolibre.es.
Nits de ràdio a Onda Cero Catalunya fent propostes culturals per aquesta setmana i com ja hem parlat de llibres i hem conegut quina és les últimes novetats de Sant Joanic de les Volves Baixes, és moment per la tecnologia digital, per tot allò que té a veure amb l'entreteniment, amb l'oci, amb la cultura de videojocs, de plataformes, d'aquestes, d'ordenadores sin ordenadores i coses d'aquestes que totes les setmanes ens porta Dani Martín. Ja ens hem vestit per l'ocasió, ja ho tenim tot a punt, i Dani, somos todo oídos.
Bueno, pues hoy os traigo un poquito de, entre noticias y curiosidades, así un poquito de Macedonia, un poco de todo.
Molt bé.
Y ahora como estamos ya en fase de desescalada, aunque yo no os voy a engañar que yo soy muy conservador y yo sigo en fase cero.
Tú sigues en fase cero, ¿eh? O sea, tú...
Yo sigo en fase cero. Sí. Yo veo desde la ventana las terrazas llenas y digo, ¡ay, madre mía!
Ya, pero bueno. Tú te autoconfitas, ¿no? Te autoconfinas sí. Ahí. Pero habías dicho que no habías guanyat peso, ¿eh?
Bueno, un par de kilitos creo que sí.
Ah, bueno, un par de kilitos ya han caído, ¿no? Ya tonaba 10, sí. Bueno,
esa curva no había que frenarla, no hacía
claro,
falta.
Esa curva no ha bajado, ¿no? Está bien, bueno.
O sea, lo contrario, pero bueno, vale, oye, vale, sí. Todo bien. Sí. Aún así, por si acaso, yo ya os lo digo, yo sigo la fase cero, os voy a dar muy rápidamente, por si no sabemos en qué momento nos encontramos, hay una web, un mapa interactivo muy facilito, que digo, mira, voy a comentarlo ni que sea por si alguien lo quiere consultar desde el móvil, desde el ordenador, lo que sea, y es volvemosasalir.es, es muy fácil, y que os va a decir en qué fase estáis, porque a lo mejor vais tan perdidos o perdidas que no sabéis ni... Ostras, ¿pero puedo salir ya? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer?
A veure, digue'ns aquesta web, que em sembla ciència-ficció. Com es diu? Volvemos...
A salir.es.
Volvemos a salir.es. I com ho sap on estic jo?
Eso ya, ahí ya no te puedo ayudar.
Vale, vale.
Esto es simplemente algo cortito que puede servir a alguien que diga, ostras, o si se tiene que desplazar, porque ya se puede empezar a desplazar, pues que más o menos vaya viendo la evolución de cómo van a ir pues los cambios de fase.
Val, molt bé. O sigui, tú le tienes que decir dónde estás, ¿eh?
Claro. Vas a Barcelona y te sale aquí pues la información fase 1, información jurídica, y ahí pues tienes... un poquito para saber qué se puede, qué no se puede, qué pasa, qué no pasa.
Está molt bé, això. Veus, escolta, no. Aplicacions interessants, no solo nos trae juegos y cosas de sexo. ¿Qué te parece, no. Asun, hombre?
No, me parece súper práctico. Me parece súper práctico porque muchas, yo creo que muchos no sabemos lo que podemos hacer y lo que no, o sea, que me interesa muy bien.
Sí.
Mira, y ahora te voy a traer otra recomendación, porque si sois como yo, que esto de empezar a salir como que aún no os convence, que dices, no, yo no voy a caer en eso... Uh-huh. Algo que se ha puesto muy de moda, lo menos yo por lo que he ido viendo por Instagram, mucha gente le ha dado por hacer esto, que son, seguramente lo habréis visto o conoceréis, los mandalas.
Ah, sí, sí, sí.
Colorear
sí.
Mandalas.
Sí, que claro. la gent ho està passant malament, perquè molta gent s'està animant a fer mandalas d'aquests i després surt el president i el Fernando Simón davant d'un escut d'Espanya que està per pintar. I la gent ho està passant fatal. Però jo és que veo ese escudo por pintar i me apetece coger los colores i ells que vagin fent la roda de premsa que jo aniré pintant. Perquè, clar, la gent, tu li poses una cosa on s'ha de pintar i la gent ho pinta.
Bueno, pues mira, ara puedes estar viendo pues, la conferència del gobierno mientras en esta web que es Just Mandalas, JUST Mandala, donde puedes crear obras geométricas y coloridas, que serían estos mandalas, es decir, que os podéis recrear a crear vuestras obras coloridas y distraeros un rato, ya que está tan de moda, pues mira, una forma de hacerte los tuyos propios en el ordenador, en el iPad, en la tablet, donde queráis, en el móvil, donde sea.
I et pregunto, o sigui, tu et crees els teus mandalas, eh?
Sí, pintar, dibujar i colorear mandalas.
I els pots compartir, és a dir, mandalas a quien quiera, a quien queráis. Imagina.
Que no caiga esa broma. No puedes hablar de mandalas sin hacer la broma.
Claro, porque podés recibirlas, pero mandalas también, ¿no?
Sí, una vez hayáis acabado, pues hay la posibilidad de descargarlo en el dispositivo, pues vale. Si se quiere imprimir, compartir en redes sociales o incluso utilizarlo como fondo de pantalla, por ejemplo.
Perquè t'anava a dir això, el problema és que ara hi ha molta gent, això és un tema interessant, el que tu preguntes fa 20 anys i tothom tenia una impressora a casa. Ara, avui en dia, sí. La majoria de gent no té impressora. Jo no en tinc a casa.
No. Per aquí.
Total.
I entonces, com t'imprimes los mandales? Perquè, clar, si m'he de dissenyar una mandala i després he de dibuixar una mirant a l'ordinador com estava, i vull dir, és una feinada, eh? Vull dir, que està bé omplir el temps, te l'omple. Ara t'acabes esgotat, no?
Però, David, si te trabajas tanto un mandala que dices, guau, es que esto es espectacular,
¿sí?
No te lo imprimirías en tu impresora, te lo irías a imprimir a un sitio cookie.
A un sitio
cookie. Que te quedara bien chulo, ¿no?, para poderlo enmarcar y colgarlo.
En Dina 3, ¿eh?
Claro.
Per tant,
como mínimo.
Per tant, és mandala a la copisteria. I allà, és on podràs... bueno, ara tots farem cua a la copisteria, ja veuràs. Ara les copisteries seran punt de risc de transmissió.
Punt de trobada.
Punt de trobada, sí. Sí, sí. De qui és esta mandala? Mia. Bueno, està bé. Em sembla molt interessant.
Bueno, y si seguimos con el tema que ya os comentaba de ser conservador y de decir, bueno, a ver, es que a lo mejor quiero empezar a hacer cosas, pero oye, tampoco me quiero arriesgar mucho.
Que es el
pues he encontrado, correcto, es el caso, he encontrado un tema que a lo mejor os interesa. Lo que pasa es que aquí Está buscando información y no sé si ha llegado o está por llegar. Pero la noticia sería que los autocines españoles comenzarán a reabrir esta semana con películas clásicas y grandes éxitos.
¿Alguna ya ha abierto en Madrid? Uno ya ha abierto, sí.
Eso es, hay uno en Madrid y había otro también, espérate, en el pabellón de Navarra Arena.
Bueno, o sea, mira, si no coges el coche y dice, cariño, te llevo al autocine. Bueno, está muy lejos. Bueno, no 600 kilómetres, però bueno, ja que vas amb el cotxe, vull dir, passes allà i passes el cap de setmana, m'entens? Veus la pel·li, claro, i tornes.
Claro, está bien pensado, es un buen plan. Sí. Claro, es una muy buena opción para aquella gente que eche de menos el cine, pero que le apetezca pues un poco empezar a salir y volver a ese hábito que tanto nos gusta, yo creo, a la mayoría. El hecho es que sí que es cierto que he encontrado, buscando un poquito de información, ya se comentaba hace un año, en 2019, el 7 de agosto, que Barcelona acogería el único autocine de Cataluña 36 años después del cierre del último. Por ahora no he encontrado más noticias sobre ello, pero sí que he encontrado la noticia de que el primer autocine de Cataluña será a Golmés, al Pla d'Urgell.
¿Al Pla d'Urgell?
Sí.
Exacto. Bueno. Primero he de buscar, bueno, com arribar-hi amb el cotxe... Però bueno, sí, vull dir que està més a prop que Madrid o Navarra, vull dir, és una molt bona opció, i des d'aquí una abraçada a tots els nostres oients al Pla d'Urgell, que ens diguin si estan al corrent d'aquest d'això o saben a quina esplanada és, que potser això ho faran allà on hi havia el cal no sé què. Bueno, doncs que ens ho expliquin, perquè aquest és un tema interessant. Més que res perquè ja anar deixant el cotxe, saps? Vull dir, ja tenir-ho ja a punt.
Sí, y para este fin de semana pues será el estreno. Entonces, pues mira, a lo mejor ya de golpe os hemos dado el plan del fin de semana. Pero ojo, respetando siempre, que como siempre, fase 1, hay que respetar.
Perquè un cotxe o un altre el pot contaminar? O sigui, entre cotxes es pot transmetre la pandèmia?
No soy quien para opinar sobre ello.
Ja. No, home, ho dic perquè igual, jo què sé, pel tubo d'escape, no ho sé. Sí, no, al principi... El que passa és que...
Le pones una mascarilla.
Ah, vale, le pones una mascarilla al tubo d'escape i ja està. Sí,
claro,
sí.
Una mascarilla muy grande para el morro del coche, yo qué sé. Ahí siempre hay soluciones.
Hay inventiva, sí. Y te puedes hacer ahí, claro, un toneado, ¿no? Un toneado así, pandémico. Está bien.
Sí, pero ojo que si tapas demasiado el tubo de escape no te asfixies dentro del coche.
Que también, es que,
también es verdad,
que
Asun, es el peor.
Asun todo lo tira a su terreno, ¿eh? A la...
Sí,
claro. Muerte, a lo dark. No, pero tengo que decir que me parece muy bonito esto de los autocines. A mí me parece muy romántico y es algo que se había perdido. Y mira, oye, pues algo que podemos recuperar. También estaba chulo.
Sí.
Claro, y aquí puedes llevarte tu propia comida, seguro.
Sí, exacto, aquí
no,
sí,
no te obligarán a coger las palomitas.
Yo es que pienso en práctico y seguridad, o sea, no está nada mal. La entrada no sé el precio, la verdad, no he encontrado información, pero bueno, sí, es buena iniciativa.
Deus pagar per cotxe, no per persona, ¿no?
Entiendo, pero claro, a lo mejor el precio, si un coche pueden hasta 4 o 5 personas, ojo, a lo mejor no te sale barata la broma.
Ya.
Sí, pero bueno, ahí os dejo otra propuesta así un poco de actualidad. Y ahora ya me lo llevo un poquito a mi terreno.
Vale, hablemos de sexo.
No. Ah. ¿Cómo te gusta?
No, home, és que, de fet, t'he de reconèixer que estem amb Morales i jo esperant tota la setmana que arribi aquest moment. Què dic? Ara, escolta, així, clar, els que ja cadascú porta molt de temps amb la parella, al final necessites que t'expliquin coses d'aquestes. Cuéntanos, Dani, cuéntanos.
A veure,
el mínim és viure en la vida d'un altre, no?
Sí, exacte, és viure en la vida d'un altre, no? El que fem amb les històries de l'Assun, que són una mica més macabres, i les del Dani, que són una mica més joviales.
Mira com te gusta pinchar, porque a ver... Sí que es cierto que yo voy diciendo que mucho conservador de fase 0 y fase 0, pero bueno, si se diera un plan con las medidas necesarias...
¿Medidas necesarias son 60, 90, 60?
No, eso...
De seguridad. Lo que tú planteas, no hay ninguna medida de seguridad. O sea, ¿qué medida de seguridad vas a decir?
Exactamente.
No. Pero es decir, si ya de normal, cuando conoces a alguien o quedas con alguien un poco... preguntas por el currículum de vale. posibles enfermedades, ahora es mucho más, más preocupante el tema.
Puedes hacer el test rápido, ¿no?
Exacto.
Claro, como no se puede hacer test, te tienes que fiar un poco de esa persona. Entonces tienes que...
Venga, aquí, que te voy a hacer un PCR.
Te voy a hacer un PCR. Exacto.
Qué sensual.
Sí. Si no, no te la juegas. Pero ves, eso sí que sería un motivo por el cual a lo mejor sí que pues diría, pues venga, voy a salir un poco.
Mal.
Porque total, de casa a casa.
De casa a casa y con estudio de seroprevalencia que te toca, ¿no? Bueno, está, claro. Está bé, está bé. ¿Quines aplicacions estàs fent servir actualment?
No, pues la verdad es que estoy bastante parado, ¿eh? Ya me he agobiado ya. Tanto confinamiento, tanto hablar por el móvil, yo me he agobiado. No sé si os pasa a vosotros, pero todo el día con WhatsApps, con conversaciones a medias, gente que se enfada porque no respondes y no, no. A mí me pasa y yo os doy un consejo. Passar del mòbil.
Mira tu, qui t'ho anava a dir? El nostre especialista en tecnologia i aplicacions i d'això diu passant del mòbil, m'encanta. Ja només falta que l'Asun digui no leais i que el Pablo me digui no vayáis al cine i això ens surt una setmana fabulosa.
No, pero entendeme que yo lo hago más que nada por salud, porque al final yo considero que no sé si os pasa que sales de trabajar y ves 600 mensajes en WhatsApp y dices, madre mía, porque sí. Me hagan un resumen y dos se te han enfadado porque no has contestado, otra persona que realmente le tenías que contestar a saber, la has defraudado, y dices, al final dices, mira,
ostres.
Yo me hago el sordo.
Vale,
ya está.
Vale. No, está ben vist així, també. Ara, clar, també et diré que, bueno, és una mica de detox, no? En aquest cas, clar, tu quan et vas instal·lar el WhatsApp, tu volies que et diguessin el Peggy i quantes hores tenia de juego, no? I són masses hores, no?, el que t'ha posat.
Sí, és molt exigente. El WhatsApp és molt exigente i el Tinder també.
El Tinder també. Sí. ¿Hay un límite de quantes gentes le puedes decir sí?
Al dia, sí.
Al dia, sí.
Sí, puedes dar likes. Pues no sé cuánto es el límite, pero puede ser, no sé, a lo mejor como mucho, mucho 40, 50 personas. Luego se te acaban y hasta al cabo de 12 horas no se te renueva.
Sí.
Pero por Dios, como mucho, mucho, ¿eh?
No, estamos, no estamos para pero poner condiciones, estamos...
¡Mamma mía!
A ver, hay que facilitar el encuentro. Está bien. Està bé, si de 50 persones cauen dos o tres, mira, tot això que tens, no? 40-50 persones, i cada dia, o sigui que al llarg de la setmana li pots dir que ok a 350, més o menys.
Pues sí, sí, tranquil·lamente.
Tranquil·lamente, està bé.
Sí, i... Des del baño.
Clar. Sí, si no, aquí ya no entro, Es que estar,
puedes ligar desde el excusado. Ah, que claro, es que madre, visto así como un poco sólido.
Menos romántico todo. Sí. Le estás quitando todo el encanto.
Sí, ha començat molt bé amb el cinema i amb els cotxes.
Sí, todo lo que habíamos ganado de romanticismo lo estamos perdiendo.
Uau, era preciós i clar, ara ja estem
Me desviáis vosotros. Yo os traía una noticia curiosa, por si no la conocíais a esta mujer, una mujer que se llama Shirley Curry, o Carrie, mejor dicho, en inglés.
Shirley Curry, me encanta.
Shirley Curry, sí.
Que además va muy bien con lo que...
Es muy picante esta chica.
Bueno, pues es una mujer que creo que tiene 82 años. Sí, bueno. 82 años.
Ah, bueno.
Pues sí, es muy YouTuber. Picante, sí, sí.
Sí, es picante, sí.
Qué más.
Es una especie en extinción ya, ¿eh? Oh.
Como
alto,
va, venga, la Curry, ¿qué le pasa a la Curry?
Que es youtuber y juega videojuegos.
¡Qué Dios!
Ay, ¿qué oyes?
La señora Curry de 82 años es youtuber y... ¡Ostras!
Y juega Skyrim.
Aquí ja ens has d'ajudar una mica més.
Sí, ja lo sabia.
Què Peggy és?
Pues Peggy supongo que serà 18.
Bueno, anava a dir, no, que amb 82 anys no crec que tingui problemes de Peggy. Vull dir, el supera tot segur. Però vull dir que quin tipus de joc és?
Es un juego del 2011, pero que fue un juegazo, fue el juego seguramente del año y para muchos de la década. y es un juego de mundo abierto de rol. Es decir, mundo abierto que hasta cierto punto podéis hacer lo que queráis por el mapeado que os proponen, y de rol pues que vais mejorando vuestras habilidades, vuestro personaje, y vas haciendo aventuras, historias, algunas principales, otras secundarias, con dragones de por medio. Y la verdad es que un título muy, muy potente que quien no lo conozco, no lo haya probado, es un juegazo de los que hay que tener en la estantería.
¿Quants seguidors deu tenir la senyora Curri?
Pues más de 800.000, 831.000 suscriptores. Sí, dius? Pero es que ha llegado hasta el punto que a esta mujer, como le han cogido tanto cariño, para el próximo juego de esta saga, digamos, este es Skyrim, es el quinto, para el sexto, que a lo mejor verá la luz en 2, 3, 4 años.
Bueno, que tampoco esperin molt, perquè aquesta senyora igual no hi és, ¿eh?
Pues por si acaso no llegara, le han creado un personaje que aparecerá en el siguiente juego.
Ah, mira.
Por si las moscas dicen ahí. Como que quede su legado. Pues esta mujer dice ahora que va a dejar de subir tantos vídeos por su propia salud, ya que hay mensajes críticos o condescendientes que la alteran.
Fixa't.
Por lo tóxicas que son las redes muchas veces, y a veces también en el sector de los videojuegos. Son tóxicas. En los videojuegos también hay esa parte, como en todo, en la que pues te puedes encontrar con energúmenos, ¿no? Entonces, pues ella misma lo ha dicho, que no, que lo primero es su salud, que su presión arterial se está volviendo loca con estos mensajes.
¡Ostras!
Y que algunos mensajes la estresan. Entonces, es como que no necesita que le estén recordando cómo hacer una cosa o cómo la otra, porque a ella le gusta jugar a su manera y ya está.
Ya.
Entonces, un poco me ha ido bien que comentáramos lo previo para comentar esta noticia, porque es que al final es eso, ¿no? A veces nos dejamos mucho llevar por las opiniones de los demás, por cuando realmente a ti lo que te gusta hacer es lo que te gusta y lo haces, y lo haces como quieras. Nadie te tiene que decir, a no ser que estés receptivo o receptiva, para decir, ah, pues mira, así lo haré mejor, bueno, va.
Això, no te parece maravilloso cómo se ha ilvanado todo? De cómo han comenzado amb les vírgenes suicidas... Que és el paradigma,
és
maravilloso, que és el paradigma de deixar-ho en el moment més alt, com tota la vida per davant, amb tota la potencialitat del món, i acabar, quan dic acabar amb la senyora Curri, no em refereixo que ara li desitgem una llarga vida, eh? Vull dir que quan dic que acabem amb la senyora Curri és que com passem algú que aparentment cap al final de la seva existència ha trobat una manera de connectar amb el jovent, i com sempre, evidentment, hi ha de tot, no? Hi ha gent més fantàstica, hi ha gent que menys, però que vull dir que ha trobat el seu moment al final de la seva existència, no?
Perdona que diga, es que no solo eso, hemos hecho un círculo perfecto, y que es un círculo, sino un mandala.
Un mandala, efectivament.
Oh, madre mía. Y el mensaje que además envía, que una mujer de 82 años... Para aquella gente que a lo mejor le dé miedo a la tecnología o ya sea el móvil, el ordenador, los videojuegos, verla ahí disfrutando con su propio canal de YouTube, en plan, sí, tiene 82 años, ¿y qué? Le gusta, lo descubre y ahí, ole por ella.
Sí, sí, i és un missatge fantàstic també de la cultura de l'esforç, que qui algú vulgui que s'ho curri, eh? En aquest cas... Vull dir que...
M'ha costat pillar-lo, però l'he pillat, eh?
Este ja estava a nivell 82, eh? Era Peggy 82 ja, este. Este estava fantàstic. No, em sembla molt interessant, i vull que ens portis personatges i gent de la que valgui la pena seguir, i de, així com ens has portat, per exemple, comptes d'Instagram o en aquest cas aquesta youtuber, m'interessa molt que ens porti gent que puguem valorar i que tingui propostes interessants per fer, perquè igual que denunciem allò que ens sembla dolent de les xarxes socials i d'aquesta globalització, hem de dir les coses positives que ens porta.
Sí,
i el fet de poder conèixer aquesta persona és especial.
Y simplemente, ya por si queréis saber un poquito más de Shirley Curry, en YouTube hay un documental que se llama The Gaming Grandma Documentary.
Toma ya.
Y pues seguramente si ponéis Shirley Curry en YouTube, aparte de salir su canal, pues podéis ver este documental, que además son 27 minutos, pues donde nos explica un poco por su experiencia y ves a lo que juega y bueno, y un poco pues si os da la curiosidad de saber un poquito más de esta entrañable mujer.
Em sembla molt bona proposta. Li farem un like. Nos subscrivimos a su canal, segur. Alguna proposta més que tenies per aquesta setmana?
Pues mira, la verdad es que hoy no os quería tosigar mucho, os he dado un poquito de relax. Me quedaba ahí una noticia que os la puedo traer la semana que viene, que es un top 5 o 10, depende de lo que queráis.
Bueno.
Y si queréis, os lo cuento, porque puede que os guste.
És que ara em deixes amb el d'això. Bueno, si vols, deixa-ho per la setmana que ve, ens fas aquest top. Aquest top, que es muy veraniego lo del top, porque en invierno igual hace más frío, en verano se lleva mejor això del top. El top de què serà?
Pues las consolas más vendidas de la historia.
M'encanta. M'encanta perquè no en conec cap. Vull dir que qualsevol cosa que m'expliquis em semblarà fantàstic i serà molt interessant. És que clar, Dani, quan jo tenia la teva edat, no, quan jo era nen, cada consola era un sol joc. O sigui, el que es deien les maquinetes, li dèiem nosaltres.
Bueno, però l'Atari 2600 a ti te pillo jovencito.
No, l'Atari, jo quasi estava per casar-me. Jo quan jo era petit, les maquinetes eren d'un sol joc. Alguna era de Nintendo, però Nintendo era d'un sol joc. El Monkey Dong aquest, el Kenkin Dong... Vull dir, aquest tipus de coses que només... I recordo que sempre hi havia aquella típica conversa de dir... Arribarà algun dia en què tu podràs tenir més d'un joc en el d'això. Dius, no. Perquè, clar, després ocupaven molt espai, perquè, clar, una consola per cada joc, només que poguessis tenir 3 o 4, t'ho imagina't ja el que ocupava, no?, i tot això. I anaven amb piles i gastaven molt... Bueno, històries de quan la senyora corria i jo, doncs, encara corríem pels d'això. Crec que ens ha tocat la loteria. Ens ha tocat alguna cosa.
Premio.
Què ha passat? Què és això? Ara ho vull saber.
Això és un aparell que tinc justament aquí fora del meu, de la meva cabina de gravació.
Al final el gamer és el David Morales. Vull dir, ara David Morales acabem amb l'explicació de què és aquest so tan fantàstic.
És un joc dels anys 80 que tinc des que era petit. Veus? Que es diu Defender.
Defender.
I que és una d'aquestes maquinetes.
Veus?
Mira, oye, pues si son de alguna de las originales de antaño, se han revalorizado un montón, mínimo, por una son 100 euros, tranquilamente.
Sí, me'n vaig vendre una ara fa uns mesos i sí, 90 euros me'ls van pagar, sí.
¿Ves?
I això que no funcionava del tot. Sí. No, és... pues mira, veus, el David Morales està amb tot. I quan li trobarà una sortida al final serà l'abuelo youtuber també d'aquí uns anys, ja veuràs tu. Bueno, ens hem passat molt bé, com sempre, hem après moltes coses, hem fet grans propostes. Són les noches de los cuernes. Los cuernes són així a Nits de Ràdio, una tertúlia on volem que els oients també informin part. Ens podeu fer les vostres propostes si voleu que l'Asso em parli d'algun llibre, si voleu que el Dani Martín us comenti algun joc, ens ho podeu fer amb l'etiqueta Nits de Ràdio a Twitter. Busqueu Nits de Ràdio o busqueu el Twitter de Corso 89, el Twitter d'Asun López C, David Morales VO, si no m'equivoco.
Sí, correcte.
David Cervelló, sense més, tal qual. En qualsevol de nosaltres ens busqueu, ens escriviu i estarem encantats de poder parlar d'aquells temes que ens interessen a tots, ja que tots els oients de Nits de Ràdio som una gran família. Moltíssimes gràcies, Asun López, Dani Martín, i fins la propera setmana.
Adéu.
Adéu.
El Euromillón, la Bonoloto, la Primitiva, la Lotería Nacional y la Quiniela. Todo en una app. Lotolibre.es. Lotolibre.es es tu administración de lotería en una app. Descárgatela ya. La app más segura para jugar a loterías y apuestas del Estado. Es gratis y cobras los premios al instante. Lotolibre.es.
A Onda Cero Cataluña, posem música a las matinadas para acompañarte.
No cam m'esperis, que no fugis lluny de mi. No vull ser el que t'escolta quan no saps el que vols dir. No et demano que em sorprenguis, doncs digue'm la veritat. No vull que et passis enrere, sense pressa arribarà. Ja no mires mai enrere, perquè et sents acompanyat. Perquè saps que amb un somriure tornaré. Ja no et queda res de perdre, perquè tot t'ho pots donar. Vius el dia, saps que mai no és massa tard. No, no. No deixaré res ni ningú em pugui prendre el meu present. Seguirem al teu costat. Ja no mires mai enrere perquè et sents acompanyat. Perquè saps que amb un somriure tornaré. Ja no et queda res de perdre, perquè tot ho pots donar. Vius el dia, saps que mai no és massa tard. No, no, oh, oh, oh.
Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
A Onda Cero Catalunya ens agrada passar les matinades amb bon humor. Nits de ràdio amb David Cervelló.
Iniciem la segona hora de programa d'aquest Juernes, Juernes 29 de maig, i ho fem, com sempre, doncs, a cavall, entre dos dies, i sempre és un moment per veure quin dia ens trobarem, quin divendres 29 ens està esperant. David Morales, és dia d'alguna cosa?
Sí, avui tenim dos. Per una banda, Dia Internacional del Personal de Pau de les Nacions Unides. Mm-hmm. I d'una altra banda tenim un dia mundial, el de la salut digestiva.
Ostres!
Un aspecte en el qual nosaltres hem parlat aquí en el programa abastament.
Sí.
Recordo entrevistes en les que hem parlat de com ha de ser el popó.
Sí, és veritat. Sí.
Amb les cames una mica aixecades quan estàs assegut. Bueno, aquestes coses.
Efectivament. Doncs mira, m'estàs donant la idea que possiblement a la tercera hora, que sempre recuperem algun contingut, podríem recuperar aquesta entrevista i així sabeu la forma correcta de fer popó, com tècnicament ho ha definit molt bé en David Morales. Per tant, mira, si de coses interessants podrem parlar, però abans, ara, aquesta segona hora, una mica de notícies curioses, els tribuneros i molt més, aquí, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio.
A Onda Cero Catalunya ens agrada passar les matinades amb bon humor. Nits de ràdio amb David Cervelló.
I que ens agrada que en David Morales ens porti les notícies que ens alegren les nits i que, bueno, no ens reconcilien en aquest cas amb l'ésser humà, sinó hi ha contes de Twitter i tal que diuen, bueno, que l'hombre se va extinguir solo i coses d'aquestes, perquè posen això, no? Situacions en què l'ésser humà no demostra ser molt hàbilis ni molt sapiens, sinó més aviat només erectus o només animal, eh? Perquè déu-n'hi-do quines coses. Per on viatgem avui?
Mira, avui ens quedem a casa, i és que la Fundeu, que és una fundació creada el mes de febrer de 2005 pel Departament d'Espanyol Urgent de l'Agència EFE, també en col·laboració amb el BBVA i, a més, assessorada per la RAE, té l'objectiu del bon ús de la llengua espanyola, especialment en els mitjans de comunicació. Doncs bé, ha tret a la llum un document en el que ha fet un rànquing de lapsus linguae. Ja que justament aquesta setmana parlàvem de lapsus linguae de polítics, doncs la Fundeu ha organitzat aquest Mundial de Lapsus Linguae i ha recollit alguns dels més comuns i potser dels més divertits. S'ha pogut votar i s'han triat el que ha guanyat, que el deixaré per l'últim, el guanyador.
Sí, fem un top, fem un rànquing. Sí.
Alguns exemples. Tenia mucho dinero, nadava en la ambulancia.
aquests són molt bons perquè mai saps si es van dir de veritat, si algú se'ls va inventar, però és igual, ja colen i fan tanta gràcia que ja t'és igual si estan basats en fets reals o no.
Un altre que també ha aparegut ha estat «Le gusta que lo miren estar en el candelabro». Aquest és famós, sí. Sofía Mazzagatos.
Sofía Mazzagatos, total, i tant.
Un altre que potser moltes parelles hi han passat per això, se está encargando de todos los preservativos de la boda.
Ostres! Bueno, pot ser una de les coses importants a tenir en compte, però no.
Clar, diuen que d'una boda sale otra boda, no?
Exacte. Doncs,
clar, igual calen. Una altra de les frases que també ha aparegut és «Estamos metidos en una auténtica aborigen de trabajo».
Ostres, està molt bé. Això a Austràlia aquesta frase és molt bona.
Sí. «Colecciona sellos es sifilítico». Barrejant conceptes.
Ostres.
I les finalistes. A veure. «Es muy doloroso». «El cólico frenético».
Ai.
I la guanyadora és la confusió al Mundial de Lapsus de luz cenital per luz genital.
Oh, luz cenital, és molt bona. Bueno,
ja... La llum que et surt d'allà.
Sí. Esta luz de dónde sale? El huevo.
Exacte.
Està molt bé, és la luz genital. També això pot ser un plano genital. Un plano genital en cinema seria
porno.
Seria directament de cinema porno. Déu-n'hi-do amb les frases que ja formen part d'aquest imaginari col·lectiu. Ja no tan sols les originals, sinó les confoses, perquè són paraules similars que acabes confonent. Déu-n'hi-do, alguna cosa més, va.
Doncs mira, una notícia que ens arriba des de l'Argentina.
Sí.
En aquest cas, un cas que a veure, té un component curiós, no és que ens en riguem del cas, perquè els fiscals en un cas per violació i assassinat que va passar a l'Argentina el 2018 han presentat una prova, si més no, curiosa.
Sí.
Molt curiosa. I és que una noia va ser violada, va ser assassinada el 30 de desembre de 2018 a Buenos Aires, per Miguel Saturnino, Jorge Raúl Álvarez, vivien amb la noia i van ser arrestats com els suposats autors dels fets. I direu, què és aquesta prova curiosa? Un testimoni que ha portat la fiscalia. I és que quan van anar al domicili, un policia va assegurar que hi havia un lloro, propietat de la víctima.
Ostres.
I el lloro va anar repetint algunes frases de l'escena del crim.
Imagina't.
Clar, jo després tinc una altra pregunta. Clar, és un lloro argentí.
Clar.
Té alguna tendència especial a xerrar més de lo habitual en els lloros o
clar,
no?
Clar, un lloro argentí ha de ser impossible de tenir a casa, perquè clar, no deu parar quiet ni un moment.
Clar.
El que passa és que el que s'ha comprovat és que inventiva no tenen. O sigui, el que són capaços és de repetir coses, però inventiva no. Per tant, entenc perfectament que el jutge o la jutgessa doncs, acceptés aquesta prova i més si imitava la veu d'algun d'ells, perquè clar, si no, igual ho deies, saps? Vull dir que és un tema apassionant, eh? Vull dir que per novel·les sí. d'investigació i tal. Aviam si un dia podem portar algun... Podem parlar amb algun investigador i que ens digui si aquest tipus de proves quin percentatge d'acceptació tenen dins dels jutges, perquè podria ser interessant, no?, que ens expliquin històries d'aquestes que, bueno, que a vegades es poden fer servir o no, poden ser certes o no, i obren un mar de possibilitats, i a la narrativa de la novel·la negra que tant agrada al nostre país, doncs podria ser un tema interessant. Doncs vinga, anem amb més coses aquí a Nits de Ràdio, avui, com sempre, la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Fins a les 4 us fem companyia.
Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
Quan sona aquesta sintonia és el moment de la disbauxa, és el moment per riure a Nits de Ràdio, i és que tenim una setmana més amb nosaltres els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcelo. Ai, que bé.
És un
banyo
de masses.
És un banyo de masses, eh? Sí, sí,
sí. Sí, no, que no ens podem banyar encara, eh?
No.
Ojo.
No ens podem banyar massa. De fet, no ens podem banyar.
Ni masses ni massa. No, no.
Exacte.
Bueno, a Sergi, com que sempre transgradeix, doncs, sí. Mira.
Va una mica a la seva. Jo, aquesta és la gran pregunta que us volia fer. Si creieu que enguany, amb la planificació que s'està fent, la gent ja comença a preparar les vacances, una mica en vistes a que això es va solucionant, que hay que fomentar hay que fomentar todo esto, ¿no? Que la gent circuli, que la gent faci coses.
Que se mueva. Però si fa 2 mesos i mig que estem de vacances.
Això també és veritat. Això també és veritat. El que passa és que portem 2 mesos i mig de vacances, però sense moure'ns on estem. No estem estiuejant, com si diguéssim.
Bueno, això és un detall sense gaire importància. Va, a veure. Total, ja. Què fas quan estàs de vacances? El mateix que ara. Jaure al sofà, mirar la tele, prendre el gin tònic i ja està, i dormir.
Per tant, tu el que proposes és que el que fa falta és que en tot cas facin el tour per la tele, per poder dormir.
Sí, això ja m'estaria bé.
Això
sí,
ja ajudaria una mica, no? Molt bé. Tu, Sergi, tens planificada alguna cosa? Faràs vacances? Sí, sí. Enviaràs la família lluny per poder descansar, tots els animals?
No, jo estic anant al súper una altra vegada per agafar aliments per un mes i mig.
Tu vas agafar per un mes i mig, aviam si així hi ha palmes amb el final de la fase, no?
No, ara ja veig que la gent surt molt i entonces esto hay que decir que hay que volverse para entonces, ¿no? Aquí hi ha massa gent.
Sí. Bueno, de fet...
Estem anant al súper otra vez, que aprofitant que todo está abierto, el mundo está... Però esto se acaba. Míralo.
O sigui, com ara està veient que tota la gent està això, no?, les terrasses i tal, i està fent passejos a les hores que li toca, a les que no li toca, és el moment de que estan als supermercats més buits i hay que proveer de alimentos, no?
Sí. Ah, yo ya le digo, oye tú, a ver, David, ¿qué tenemos? Empieza a preparar el carro, 3 carros.
Y para acá me lo robaron.
Sí.
Ostres, i luego després,
D'aquí... D'aquí tu...
M'he aficionat a les pel·lícules de ciència-ficció, perquè esto es com una peli.
Això és una peli.
Llegas del súper, un súper, ir al súper és un derroche de todo. I després de comprar, has
d'escollir,
has de netejar-lo tot després una altra vegada. Luego tienes que colocarlo, tienes que lavar tú. Sí. Es todo una lavada. Es muy lavada.
Portes guantes en uns altres.
Exacte. Quasi et surt més a compte recol·lectar tu mateix, plantar un arbre frital, i et surt més a compte plantar-lo, esperar els anys que creixi i recol·lectar els propis frits, perquè és que al final és tot una aventura això d'anar al súper, no?
Aviat ens faran anar amb un epi d'aquests, però jo em negaré, jo aniré de Blas.
Tu aniràs de Blas, no?
Le gusta esto, eh? Jo he plantat una caja de galletas, tristifli, a ver si crecen.
Això està bé.
Claro, yo ya me planto mis cosas. Me planto pero todo.
No us n'heu adonat, d'ara, que hi ha un fenomen que s'ha donat aquesta setmana, molt curiós?
Sí, no? A sota del llit hi ha pols. M'he donat compte.
Sí, que en 2 mesos i mig no has fet res, tu. Vale. No, no era aquest exactament, però no us vau adonar que quan van deixar anar la gent van sortir runners per tot arreu?
Sí,
per totes les pedres?
Sí. Fins al dia que han obert els bars, que llavors s'ha acabat tot això.
Clar, i han desaparegut. Ha sigut obrir les terrasses i ja no hi ha runners.
Sí. Sí, sí. Fixa't en una cosa. Això, no? El dia que es va permetre fer deporte per a usos recreativos i tot això, doncs el que diu el Marc, no? Tothom va sortir a córrer, etc. Però ara que s'està dient que possiblement mentre no hi hagi vacuna i tot això, es limitarà el nombre màxim de participants en les curses a unes 200 persones, ningú posa el crit al cel. Només amb els runners que hi havia en aquell dia, com a mínim necessitaríem curses de 200.000 persones, perquè clar, va sortir tothom a córrer. I ara ja, clar, la gent...
Jo em semblava una cursa, era una cursa encoberta.
Una cursa encoberta, eh?
Sin normes, sin normes ni dorsales, era una cursa en toda regla.
Sin normes
ni dorsales.
Tota la gent al carrer
pensava... Ara la gent només corre per anar a les terrasses, corren.
Sí, agafa lloc.
Exacte.
Però jo veia tanta gent corrent i pensava, no haurà prou ta bolsa del corredor, per tots.
És veritat. Clar, tu imagina't que has de fer una bolsa del corredor per tota aquella gentada que hi havia. O seria impossible.
Sí.
Seria impossible.
No, bueno, un rompis de gel, mascaretes o així, encara, mira.
Sí. De fet, si la gent anava vestida així al súper, jo crec que els hi donaven una bolsa tipus del corredor, que hi ha pamfletos de curses, que hi ha, doncs, això, algun gel, alguna cosa així, no? Alguna cervesa, potser.
Ara les bosses del corredor portaran guants, mascaretes, gel per les mans, tot cotó, alcohol, de tot el que desinfecte, lejía, sanitol...
Clar. Clar, llavors, jo pregunto, a les maratons i tot això, no? Que hi ha els avituallaments i tal, vols dir que abans de la taula d'avituallaments, uns 200 metres abans, hauran de ficar una taula de gels i abans una taula amb guants de plàstic i abans, bueno, tot el circuit estarà ple de taules,
clar,
no?
I coses, mascaretes. Hi haurà una cursis, ho hauran d'anar posant i traient.
Clar, o sigui, en el sentit de que, clar, jo què sé, una mascareta que et dura potser 3 quilòmetres, doncs cada 3 quilòmetres ha d'una taula amb mascaretes.
Bueno, s'hauran d'entrenar també a no parar-se a beure aigua.
Clar, fent el canvi...
No veia aigua, guanyarà.
Clar, això també és veritat.
Si no vegi aigua, doncs no s'haurà de posar els guants, no s'haurà de posar gel, no s'haurà de treure els guants...
Ara hi haurà la cursa dels epis.
La cursa dels epis.
Ui, que lleven l'aigua en la motxilla, com el... Ahí,
els camelbacks, no? Sí. També et dic una... També et dic una cosa, Si la gent ha de ficar els organitzadors cada pocs quilòmetres taules amb mascaretes, amb gels... Pues les curses també seran mascaretes, Vull dir que la inscripció serà...
Tot encareceixes. Igual que, bueno, pero para no destorbar y que todo sea más bueno, vamos a poner como unos túneles de ozono, ¿no? Mejor que los guantes y todo,
Ahora el ozono...
Cada X kilómetros.
Pero ahora el ozono han dit que no serveix de res.
Ah, no.
Bueno, cosa que serveix,
ja, podem tornar a fer servir laca i sprays, doncs?
La idea és que no serveix per matar el virus, no que no el necessitem. El que sí que és veritat és que tot el que han comprat, dic jo que el podrien disparar cap a la zona on hi ha el forat, aviam si el tapen, no? Com si fos massilla, saps? Com si fos un aguaplàs d'aquests que tapi el forat de la capa d'ozó, doncs l'enviem tot a l'ozó que ens sobra, ens ha sobrat, l'enviem cap allà.
Aquí envies allà amb un coet a un parell de lampistes espanyols i tapen l'agujero en sí. Un moment, eh?
També t'he de dir que un cop arribessin allà dalt, el primer que dirien és, bueno, ¿pero quién le ha hecho esto? Uy, esto está muy mal montado, ¿eh? Aquí le han hecho un estropicio, ¿eh? I llavors ells farien un alarde de, bueno, va, se lo voy a dejar, i intentarien facturar sense IVA, també t'ho dic, eh?
Sí, sí, sí. ¿Tú lo quieres en negro
o en agujero
negro?
Exacto. ¿En agujero negro o en agujero de ozono quiere?
Bueno. Y arribaría a la estación espacial del Mir y lo primero que farían es preguntar para el bar. A ver, ¿dónde está el bar? ¿La cafetería?
Es verdad,
el bar Mir.
El bar Mir. El bar Mir. ¿Dónde está el bar Mir?
Está bien, ¿eh? Pero sigo pensando que se le debería echar algún chuf chuf, porque los chinos los llaman chuf chuf. O sea que algo tiene que haber para
o sea,
que
ha de haber algo de chuf chuf. Ya.
Sí, porque esto también da emoción a la carrera, ¿no? Y ahora me emociona ver a la gente que pasan por un sitio que los rushan y se quedan como ahí, que los ves que brillan, ¿no?
Sí, no lleguen portes amb vaporitzadors, amb unes mangueres així, així que
bueno,
traien vapor
sí.
D'aigua.
Bueno, de fet, en aquest mundial passat que van fer a Doha, hi havia molts sistemes això de refrigeració. Jo el que dic és que també es podrien ficar pantalles tèrmiques, o sigui, igual que a vegades hi ha grans pantalles als circuits perquè els corredors es vegin o així, doncs que es vegin... Exacte, que es posin guapos i es mirin la temperatura, a veure si tenen signes
sí,
de Covid
sí,
o alguna
cosa. Una pantalla que surti la temperatura que tenen. I també el pack este que li donen al corredor, no, a los que miran, que viene el camión antes del tour, te da la bolsita, te pones tu gorro de 2 metros hecho para mantener distancia, tus guantes, tu mascarilla, tu dedo gigante con guantes, tu vaporizador con esa cosa de ozono, pues si se te acerca alguno se lo echa, chuf, chuf, chuf.
Ja està, perfecte. Està molt bé, això. Perquè, clar, tu imagina't això a la Vuelta, al Tour, al Giro, no? Que hi ha tanta gent sempre tan a prop dels ciclistes.
Sí, con el dedo largo, así, para animar y que no le des a nadie porque hi ha la distància, amb el teu barret, la teva mascareta i el teu vaporitzador anti-xuf, anti-mint.
La teva gorra amb aquelles que pots posar en una llauna i pots anar xuclant, no?
Oh, sí, sisplau. Home, sí, perquè calor farà igual, eh? Vull dir, aquest any farà calor igual, hi hagi o no hi hagi coronavirus. No és això que diguis, bueno, mira, en farà menys per compensar. No, no, farà calor igual, la gent estarà suant i estarà pringant-se la pobra mascareta que acabarà la cosa pringosa. Vull dir que igual no tens coronavirus a la mascareta. Ara, fauna bacteriana, ja et dic jo que n'acabaràs tenint.
Fauna ibèrica.
Fauna ibèrica, sí. Va, hi ha gent que és més de tenir fauna ibèrica, clar. Tu imagina't que amb la mascareta, doncs, escolta, un allioli ben bo d'aquests. Allò que et repeteix, clar, si et repeteix i no pots sortir allò perquè topa contra la mascareta, es deu anar retroalimentant, saps què vull dir? Vull dir, allò serà com... Al final hi haurà una...
Clar, moltes lipotímies.
Moltes lipotímies. Si allò es va repetint, perquè clar, l'allioli repeteix. Si es va repetint, xoca contra la mascareta i torna dins, es crea un bucle sin alcohol, bueno, no, amb alcohol en aquests casos, i allò pot ser, bueno, poden haver lipotímies, el que tu dius.
Però on compreu vosaltres les mascaretes? En el club de bufos? Que les fan de ferro? Teniu mascaretes de ferro? Que no. No, 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 són hermètiques, no? Te va repitiendo ahí, no? La meva transpira una mica,
però la teva que transpira una mica, què? Que només trau les males olors, o com ho fa això? Que és com un ambipur. Ah,
Es un ganchet.
Lleva filtro y lleva un ventilador.
Un petit ventilador, ¿no? Sí.
Que va clar, com un extractor. Un extractor.
No, és com l'extractor dels quartos de bany, clar. No? Que quan engegues el llum pues comença a extreure una mica només el mal ambient, clar, eh?
Exacte, en la punta hay como una hélice de la mascareta, ¿no? ¿Has visto? Que bufas y haces...
Sí, sí, com els ventiladors dels ordinadors.
Exacte. Com el barret del Doraemon.
Sí.
Bueno, de tota manera, hi ha molta gent i... Com diria el Teniente Colombo.
Home, Teniente Colombo, ¿cuánto tienes?
Bueno, ahora estamos en un periodo muy bueno y ahora sí que ya no, el paro ya se ha acabado porque me han contratado y han contratado también a mí para vigilar a cuatro personas en el desconfinamiento, que bueno, es la familia, los cuatro de la familia, y también 10 millones más de personas han sido contratadas para el Estado. Para controlar que todo se cumpla, que salen a unas 4...
De un millón de colombos para allá, ¿eh?
Se ha acabado el paro, 10 millones de puestos, y entonces estaremos ahí pues vigilando lo que diga mi mujer, ¿sabes?
Val, o sigui, tots els colombos estaran vigilant el que digui la seva dona o la dona de cada colombo.
A mí me ha dicho que mi amigo Marcelo, que es el que le han encargado también vigilar a sus amigas y que quedemos con él y así pues hacemos una comida todos juntos.
Ay, mira, qué bien.
Y estaremos allí cuando
hablemos
de nuestras cosas, ellas pues se abrazarán y se tocarán y cuando nos giremos seguro que se vean las despistadas.
Ya te entenc, es decir, la gent es tocarà i s'abraçarà quan no estiguin mirant els 10 milions de detectives, ¿no?
Por eso creo que me voy a ir con mi super amigo para que nos distraigamos y... Pero está todo controlado. Habría sido más fácil y más barato una aplicación que nos controlara a todos y tener más a todos controlados, pero...
Bueno, de fet ja ho fan, el que passa és que, clar, la gent ves a saber si s'ho instal·la o no.
Quieren que nos vigilemos. No se fían de las aplicaciones.
Ya, no se fían de las aplicaciones.
Es que quieren gastar. Es el dinero, se quieren gastar el dinero. Y lo otro es más barato, pero menos emocionante. La cuestión es que haya emoción.
Doncs sí, sí, té raó. Té raó, senyor Colombo. Una abraçada a la seva dona. I jo us pregunto, el tema a la platja com el veieu? Que hi hagin parcel·les d'aquestes que delimiten la zona? Com ho veieu, això?
M'agradaria que se'n van a deixar
edificar. Ja estamos edificando en la playa, pues un castillito.
Diu que cadascú tingui la seva parcel·la, no?
Sí.
Claro. Pero un castillo de arena. Ahí venga, a ver, contraseña. ¿Quién puede pasar? Esta es mi parcel·la. Santo y seña, distancia.
Distància social. Home, igual amb una mica de sort, per la distància social no es poden acostar aquests que sempre et venen doncs, polseres, mantes, que dius, home, amb la calor que fa a la platja i em portes aquí una manta que em fa calor només de veure-la, no? Com si me l'he d'endur a casa i una feinada. Han de mantenir els 2 metres. Bueno, algunes d'aquestes alfombres fan més de 2 metres, eh? Vull dir que te la poden tirar a casa i no...
Gran mascareta, serà.
Amb mascareta. O ho portaran amb drons, potser, no?
Ah, mira, això ja és més car, no?
Bueno, és un repartidron.
Sí, seran... no, jo sí que a la platja demanaré un dron con Coca-Cola.
Ah, exacte. Ah. Un dron amb Coca-Cola, sí, serà la beguda de l'estiu, clar.
Tanta fiesta, vete al súper a comprar. Eres una cigarra, tu, eres una cigarrona.
I a les piscines, com ho veieu, això? A la piscina és més complicat, no?
Sí, porque hay agua. Te puedes ahogar. El virus tiene varias como un pulpo y va ahí pues tiene tantas patas que él flota.
Claro. Yo no pienso sortir de casa, ni piscina, res.
¿No?
Casa, y fins que no m'assegurin que no hi haurà més pandèmies.
Vale.
Pero déjame ir a tu casa, Marc, y méteme en una tienda de campaña 14 días, y si las paso ahí y sigo vivo, déjame entrar.
O sigui, tu vols passar la quarantena, no?, per entrar a casa seva.
Clar, y en una tienda d'aquestes de campaña, en un matalàs allà al terra.
Vale, i 14 días, no? Sí, fas la quarantena davant de casa i si la passes ja et deixaré entrar.
Val. I després, si has de tornar a casa, Sergi, et faran passar 14 dies més de quarantena per entrar a casa teva. Vull dir que pensa que amb la tonteria se te'n va un mes al marge de les vacances.
Al marge, a ver. Al marge del lever, vamos a decir que una recomendación, moraleja, ¿cuál es? Venga, va, que l'he puesto...
Ah, o sigui, és una, no és una pregunta retòrica, vols que la contestem?
Ah, hombre, moraleja.
M'agafes ara així...
Moraleja, esto que m'has explicat. Que os quedéis en casa.
La moraleja és que ens quedem en casa, no? Sobretot si tens, si tens casa a la moraleja.
Claro, claro. Esa.
La moraleja aquí, ¿no?
Moraleja la primera.
Per cert, Sergi, com tenim això de comprar la llicència d'algun bar Manolo que hagi tancat i que et quedis la llicència? Bar Manolo del 13, per exemple, alguna cosa així.
El bar Mir, me voy a comprar.
No, el bar Mir.
Ahora para comprar está mal el tema. Está mal porque está subiendo todo el IBEX y todo, o sea que mal, mal.
Te imagino.
Vendéis, chicos, no vendáis tampoco, comprar tampoco, pues nada.
No hagáis nada, no hagáis nada. La conclusió és no hagáis nada, no? Que queda clar, fins que passin totes les fases.
Exacte, bueno, jo no ho sé, jo esperaria a ver qué deciden en el gobierno, ¿no? Si quieres, la semana que viene hablamos del gobierno.
Doncs la setmana que ve parlarem del govern. Mentrestant, el que hem fet és veure que tenen molt planificat el Marc Gelabert i el Sergi Porcel les seves vacances. Tenen molt ja planificat ja el que... Més que el que faran, el que no faran, no?
Treballar, vigilando a la gente, ya lo hemos oído, y estarse en casa, ir al súper y seguir fent vacances.
Exactament. Per Mediona tot bé? Passa la fase 4 ja o què?
Fase 4.
Aquí, ja vaig dir l'altre dia, aquí les fases ens les passem pel fase.
Val, pel desfase.
Jo penso que la paraula fase em sembla que ja l'han prohibit i tot, que no existeix
ja. Ja no existeix, ja és desfase, totalment. Doncs bueno, la setmana que ve parlarem del gobierno i tornarem a contactar amb Marc Gelabert i amb Sergi Porcel, els nostres tribuneros.
Hola, i tot el fase.
Se pone en marcha y vuelve con los mejores planes. Regresa la superheroína más famosa en una nueva aventura llena de acción.
Nuestro mundo te necesita.
Wonder Woman da un gran salto al futuro y aterriza en los años 80, donde se enfrentará a dos nuevos enemigos. Otra intrépida mujer también llegará pronto a nuestras salas. Mulan de Disney vuelve en acción real de la mano de la realizadora Nikki Caro. Aquí una joven lo arriesga todo para salvar a su pueblo de una terrible amenaza. Y Richard Linklater, director de Boyhood y de Antes del Amanecer, nos trae ahora ¿Dónde estás, Bernadette? La ganadora del Oscar, Cate Blanchett, protagoniza esta historia sobre una mujer que tiene que volver a encontrar su dignidad.
Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
La setmana passada, a Nits de Ràdio, encetàvem un tema que va tenir molta acceptació. Ens han fet alguna consulta també a través del Twitter, i és que, David Morales, una cosa que preocupa i molt és el tema de l'impost de successions i totes aquestes notícies al respecte que se'ns havien una mica passat per alt, perquè amb tot l'enrenou del coronavirus, doncs és allò que diuen, ah, per cert, i bueno, i farem això, i te n'enteres d'aquella manera, i sort que vam poder parlar amb una persona que ens ho està explicant d'allò més bé.
Sí, resulta que al final morir-se cada vegada és més complicat
surt
i més
molt car. Surt molt car morir-se, això no val la pena, eh? Vull dir, si és per, com a consell, si podeu no morir-se, molt millor.
Exacte, sempre que es pugui, evitem-ho.
Sí, exacte.
Tenim la sort, com a mínim, de poder parlar amb un especialista, amb una advocada especialista en successions, a més, que com a mínim ens aclareix moltes coses que la gent de peu no coneixem i que realment val la pena conèixer i val la pena, fins i tot, quan hem de fer un testament, fer-ho també pensant en la fiscalitat, eh?
Totalment.
Perquè de vegades allò de pensar, mira, li deixo tal cosa, igual aquell que li estàs deixant al final no pot pagar els impostos i no pot heredar-ho.
Bueno, i aquí és on la Chantal Català... bona nit, Chantal.
Hola, bona nit.
Ens anava explicant coses importants, començant per lo tan bàsic, dic en capítols anteriors, com la diferència entre donació en vida, oi?, i herència. Fiscalment, totalment diferent, no?
Sí, encara que la base de la tarifa és similar, de fet és la mateixa tarifa, excepte de pares a fills o a la parella, que la de donacions és una mica més petita, La diferència principal està que amb herències tu tens, per una banda, una reducció en funció del parentiu, que en donació no tens, i també amb herències tens, un cop aplicada la tarifa i, per tant, sabent la quota a pagar, hi ha unes bonificacions que abans eren més altes i, malauradament, des de l'1 de maig són bastant més baixes, però és que amb donacions no hi ha aquestes bonificacions. Per tant, s'ha d'estudiar molt bé què interessa més.
Clar. I aquí és on ens vas explicar la setmana passada, que ho podeu trobar al podcast, doncs les diferències dels diferents grups, no? Depenent del parentès, doncs ho tens mitjanament bé o ho tens fatal, no? I a vegades no estem parlant de, bueno, és que és un cosí del fill del germà, no, estem parlant de que els cosins ja és el pitjor grup, no, per exemple?
Sí, perquè els cosins no tenen reducció per parentiu i, a més, se'ls multiplica la tarifa per un coeficient de 2, és a dir, paguen el doble que un fill.
Imagina't.
Els cosins ho tenen fatal.
Sí. Això no vol dir que deixeu de parlar amb els cosins, eh? Vull dir que és bo tenir una bona relació familiar, però que sapiguem tots aquests conceptes perquè al final són molt importants. Per recapitular, l'impost que s'havia pujat darrerament, el que ha augmentat, era un coeficient?
Eren dues coses el que han augmentat. Per una banda, el coeficient que s'aplica un cop tens la quota, aquest coeficient s'ha alterat pels pares, per els grups 1 i 2, recordem, eren descendents, fills, nets, pares i parella, però això sí, a partir de 500.000 euros, fins a 500.000 euros de patrimoni previ de l'hereu, tant li fa, pagarà el mateix. Si té un patrimoni previ superior a 500.000 euros, se li pot pujar un 10%, un 15% o un 20% si tingués més de 4 milions d'euros.
Bé, no, diria que no és el nostre cas,
no,
però
és
bueno,
està
bé. Ni el de la majoria dels oients.
No, dels oients tampoc. I en cas de que sigui algun dels oients, escolta, qualsevol, fem una festa un dia, i celebrem d'aquella manera tan fantàstica. Perquè imaginem tots... Perquè molts cops tu dius, bueno, i tu quin patrimoni tens? No ho sé. Saps què vull dir? És a dir, imaginem la suma del cash que tinguem, ja sigui cash en bitllet o en el banc, més aquelles possessions que tinguem. Per exemple, en el cas d'un pis, és el valor catastral, no?
Depèn. No exactament.
És que ho fan complicat, Chantal, ja t'ho dic jo.
Ho fan complicat, sí, home, també hem de viure els advocats.
Em sembla bé. I per això sabem que et localitzarem fàcil, Chantal Català, sort d'això.
A veure, efectes a patrimoni previ, que és el que ara m'estàs preguntant, es valora el valor més alt entre valor cadastral i el preu que vas pagar per aquell immoble. Llavors dius, bueno, si l'acabo de comprar, pues el valor afectes al patrimoni previ serà el valor de mercat, perquè l'acabo de comprar. Si fa 50 anys que el tinc, pues serà el valor cadastral, que segur que és més alt que el valor que el vas comprar.
Clar.
Val? Llavors una mica dependrà.
No és el preu de venda, el preu de mercat que té ara, sinó per quan ho vas escriturar, no? Diguem.
Això seria efectes de valorar aquests 500.000 euros de patrimoni previ inferiors o superiors. Quan tu heredes, efectes d'herència, sí que s'ha de declarar el valor de mercat però, com vaig explicar l'altra vegada, ens permeten valorar-ho més baix. Mm-hmm. Valorar-ho més baix vol dir a partir del valor cadastral multiplicat per un coeficient que ens dona la Generalitat de Catalunya. Llavors, aquí sí que tens un valor més baix, mm-hmm. però això és bàsicament efectes de l'herència.
Jo sé, Chantal, que tu t'havies preparat, que la setmana passada no havíem comentat, t'havies preparat alguns exemples per sí. poder explicar determinats casos en què, per exemple, abans no pagaven molt poquet i ara pagaran o pagaran bastant més.
Sí, a veure, tinc quatre exemples que jo crec que poden ser bastant identificatius. Us en posaré un de facilet perquè la gent es tranquil·litzi, sobretot. Una herència de pares a fills de 200.000 euros, uh-huh. d'acord? Sigui amb l'apartament a la platja o amb diners al banc o amb herència. Com que aquí restarem per edat 100.000 euros que té cada fill, uh-huh. la quota que ens tocaria pagar són, no us espanteu, 9.660 euros, oblideu-vos aquesta xifra. Uh-huh. Abans tenia una bonificació molt alta i hagués pagat 107 euros d'impost de successions. Uh-huh. Molt raonable. Ara, aquestes bonificacions, que és la segona modificació important que han fet amb la llei actual, han baixat molt i la bonificació seria molt inferior i el que hauria de pagar per heredar 200.000 euros serien 3.891.
Home, hi ha una diferència.
Hi ha una diferència, sí.
Sí. Segueix sent una part que dius, bueno, et compensa, oi? Això que dèiem, no? Aquest concepte tan variable de que et compensa, però és molt més de fa, que un any, uns mesos, no?
Uh-huh. Sí, bueno, de 19 dies.
Sí.
Bàsicament, 19 dies. Aquest seria un exemple de 200.000 euros. Posem un exemple amb habitatge habitual de la persona. Una herència una miqueta més gran. Vale? Una herència, posem, entre tenir un pis d'uns 300.000 euros, vivent habitual dels, habitatge habitual dels pares, uh-huh. 180.000 d'un apartament, 25.000 euros amb uns estalvis, una cosa com bastant més normal. Uh-huh. Total, ens surt una herència de 505.000 euros. Bé, aplicant les bonificacions, si considerem que aquest habitatge, l'habitatge habitual, no el volem vendre, ens surt, abans haguéssim pagat al fill 195 euros per heredar tot això, ara pagarà 5.313 euros.
Carai!
També hi ha bastanta diferència.
Carai!
Carai. Ara bé, si aquest habitatge habitual nosaltres ens el pensem vendre...
Que aquest, perdona, Chantal, deixa'm posar un apunt perquè a l'oient s'ho imagini com ho estic imaginant jo, per exemple. Quan és un fill únic, és molt clar... té aquesta opció, el quedo el pis o el bec. Quan som més d'un fill, més probabilitat de que s'acabi venent, oi? Per això de poder-ho repartir.
Sí. Sí, la veritat és que sí.
Per tant, anem en aquest cas, ara.
Bé, llavors, doble'm els valors, vale? Uh-huh. Doble'm els valors perquè jo estic calculant el que haré de cada persona.
Val.
Si són dos fills, uh-huh. hauria de valer ser el doble de valor.
Uh-huh.
L'habitatge habitual té una bonificació del 95%, és a dir, que si un valor, una casa val 100.000 euros, només tributa com si valgués 5.000.
Uh-huh. Mm?
Interessant.
Uh-huh.
Ara bé, aquesta bonificació del 95% és sempre que el mantinguis 5 anys dins del teu patrimoni, és a dir, no te'l venguis,
uh-huh.
o bé si te'l vens, que això és una petita tranquil·litat, si et vens l'habitatge ha de ser per... o comprar-te'n un per tu,
yeah.
un altre habitatge per tu,
yeah.
o bé amortitzar la hipoteca que
Val.
Tens a la teva pròpia casa.
Val.
Amb aquí ho salvem una miqueta.
Mm-hmm. Val. Això estaria, més que, diguem, bonificat, diguem que estaria afavorit, no? Que es busca això.
Exacte, sí. El que es busca és o mantinguis la casa o que et serveixi per tenir-ne una de pròpia.
Mhm.
Si decideixes, no, jo m'ho vull vendre i me'n vull anar de vacances o no vull tenir res a mitges amb el meu germà i no vull saber res i aquests diners els guardaré al banc. Molt bé. Si tu aquesta casa te la vens, és a dir, no pots gaudir de la bonificació d'habitatge habitual, en el cas que havíem posat el mateix exemple, el pis de 300.000 euros, l'apartament de 180 i 25.000 amb estalvis, 505.000 en total, abans... sense bonificació de l'habitatge habitual, haguessis pagat 3.091 euros i, en canvi, ara pagaràs 29.594.
Ostres!
Ostres! Això pica, eh?
Buf!
Això no només pica, sinó que la diferència entre gaudir de l'habitatge habitual o no gaudir-lo seria actualment, perquè d'abans ja no podem fer res, perquè si se'ns moren ara, doncs se'ns moren ara, no podem canviar la llei.
Està clar.
Mantenir l'habitatge seria 5.300 euros el que es pagaria, sense mantenir-lo són 29.500.
Clar.
Per tant, potser que t'esperis 5 anys a vendre't la casa.
Aquí seria, aquí seria un primer consell. En cas de, per exemple, sense acabar de calcular els valors, però vull dir, imagina't que hi han dos fills. Un decide, bueno, es ven per poder repartir, etc. I un doncs, té aquesta situació de que es vol quedar els diners per gastar-los en el que sigui, i l'altre, amb aquesta part que li correspon, amortitza, per exemple, la hipoteca que té, o se'n compra un. Llavors, un estaria pagant molt més que l'altre, oi, de fill?
Exacte. Uh-huh. Un pagaria 5.000 euros i l'altre pagaria 29.
Uh-huh.
Per tant, és una decisió fiscal que un ha de prendre.
Clar. Per tant, en un cas, anem a posar un cas sobre el que ens estaves aconsellant, imaginem que són dos fills, o tres, i els tres tenen ja una vivenda i la tenen tota pagada, per tant, que no poden amortitzar. Aquests, sí o sí, haurien de dir, escolta, ens el vendrem, però d'aquí 5 anys.
Exacte.
I mantenim després el pis en lloguer durant aquests 5
mantenim
anys.
Mantenim el pis en lloguer i d'aquí 5 anys ja en parlem.
Sí.
Uh-huh.
Sí. I a més, hi ha un altre tema. Heredar l'habitatge habitual dels pares normalment té bonificacions també a l'impost de plusvàlua, que és molt cara, recordeu. Llavors, per exemple, a Barcelona, la bonificació, si es manté la casa, és del 95% de la plusvàlua. Si la plusvàlua ens costava 20.000 euros, una bonificació del 95% val la pena, perquè vol dir que apenas pagarem plusvàlua.
Seguim 500.
L'Ajuntament de Barcelona obliga a mantenir-ho 3 anys. Uh-huh. Per tant, home, com a mínim espera't a 3 anys a vendre-ho.
Sí. I llavors, el que en aquest cas, en tot cas, el que sí s'hauria de fer és, imagino, pregunto, l'escriptura d'aquest pis que s'hereda, per mantenir-lo aquests 5 anys com a mínim, bé que s'hauria de passar d'aquest pare difunt o mare als tres fills, no?
Sí, a l'hora de fer l'acceptació d'herència ja es aniria a nom de tots els fills.
Uh-huh.
Que es pot fer ara, o si no tenim els diners ara per gastar-nos amb el notari,
uh-huh,
doncs ho fem més endavant.
Vale.
Dic que no és, el que és obligatori és pagar els impostos.
Uh-huh, uh-huh.
Arreglar, entre cometes, els papers
ja
no és obligatori.
Ja t'entenc. Uh-huh. Però sí que és un consell així genèric molt interessant aquest que ens estàs donant, que després, cas per cas, anem a la Chantal Català, que ens ho posa bé, però vull dir que ens mirarà la millor opció, perquè cada cas, això igual com passa amb els psicòlegs que tenim al programa, que, escolta, parlem així en general, després cada cas pues, que ja contacti amb el professional que li pot assessorar més concretament, no? Però així, molt interessant el fet aquest de... en el tema de vivendes, claríssimament el consell més general seria, si no ho necessiteu imperiosament, aguantar-ho almenys 5 anys, per passar aquests 3 que dèiem de la plusvàlua per una banda, i el 5 del tema de quin és el ràtio que acabaria pagant, no?
Exacte.
Uh-huh.
És que surt a compte.
I tant.
Chantal, i creus que veurem a partir d'ara, amb aquests canvis que hi ha hagut i aquest increment, casos de descendents, potser en primer i segon grau igual no, però igual en aquest grup 3 o el grup 4, que hagin de renunciar a heredar perquè no poden fer front al pagament d'aquests impostos?
A veure, la modificació actual no ha modificat el trist i dolent règim que tenen el grup 3 i el grup 4. Han estat igual de... No, no els han perjudicat més del que ja estaven.
Val.
Això per una banda. Però que realment estan perjudicats.
I ho acostumes a veure, això? Que gent que no pugui heredar?
Jo no ho he fet mai. Vull dir, mai. De fet, tenia una clienta que heredava de la seva tieta,
mm-hmm,
l'habitatge habitual, que evidentment no podia bonificar-se perquè només serveix de pares a fills,
mm-hmm,
o la parella, no tenien els diners, s'havia de vendre aquest habitatge i no... Ella deia, hauré de renunciar. Dic, ni se t'ocorreixi, no cal. Ven-lo, i pagues els impostos. Mm. Vam aconseguir tota la pròrroga possible, després ho vam fer a terminis, al final va aconseguir vendre, pagar, i li ha quedat un remanent. I sempre una, sempre s'hereda amb un remanent. No és,
és, una, és una de les coses que se senten en aquests casos de... Sí. Doncs ara hi haurà tota una llau de gent que haurà de renunciar per poder fer front, perquè no pot fer front al pagament. Tu, amb la teva experiència, ens comentes que no ho acostumes a veure, no. Això no ho has vist.
No. O sigui, l'únic que es pot renunciar a l'herència és quan és un pis que val 100.000 euros i hi ha una hipoteca de 150.
Ja.
Llavors, clar, evidentment, perquè és que aquí no hi ha res a heredar, clar. Només heredes deutes.
Exactament.
Llavors, sí, però només que hi hagi més patrimoni que deutes, surt a compte heredar.
Uh-huh. Surt a compte, el que passa és que el cas de professionals com tu, el que farà és mirar quina és la millor opció. Bàsicament és això.
Sí.
Hi ha un cas que jo em vaig apuntar la setmana passada, que vas comentar quan parlaves de les bonificacions, i que jo crec que potser val la pena també explicar què és, que són les situacions convivencials d'ajut mutu, que potser hi ha molta gent que no coneix què és i valdria la pena explicar-ho.
Però això amb quin idioma has parlat, tu, ara?
sí, sí, el David té tota la raó. És una figura molt poc coneguda que realment està ben pensada. Està pensada per aquella gent que viu junta per ajudar-se mútuament.
Mm.
No sé, inclús germans solters o vidus que estan visquent junts, amics que viuen junts i s'ajuden mútuament. Llavors, aquestes situacions el dret català les regula i a efectes hereditaris se li permet, per exemple, dos amics que serien del grup 4, no són res, se'ls aplica com si fos una espècie de grup 2, se'ls equipara, de tal manera que tenen 50.000 euros exempts, cosa que està molt bé, que a més l'habitatge habitual, si l'heredessin, també tenen, arrastren aquesta bonificació al 95%, segons l'edat també se'ls aplicaria la bonificació per persones de més de 75 anys, que són 275.000 euros lliures d'impostos també. Per tant, el fet de ser germans que viuen junts, que en lloc de passar a ser del grup 3, passem al grup 2.
Uh-huh.
Val? Jo tinc una clienta que eren dues germanes solteres que vivien juntes de tota la vida. Una es va morir i, clar, a l'hora de calcular l'herència de la germana era molt alta perquè tenien bastant de patrimoni. Però gràcies a la situació de relació convivencial d'ajuda mútua, li vaig a poder aplicar grup 2, no 3. Uh-huh. Per tant, no hi havia el coeficient aquell de l'1,5 pels germans, sinó que passava a ser 1, uh-huh. en aquell cas. Li vaig poder deduir per vivenda habitual, li vaig poder deduir per edat i li va sortir a pagar, però molt menys que si hagués aplicat germà pur i dur, perquè el germà només té 8.000 euros exempts. I dius, home... passa a ser un tema important.
Per tant, aquí sí que la figura, no, del règim de convivència és molt important. Ja sé que no hi ha dos germans iguals, però en aquest cas, si dos germans o germanes viuen junts, doncs el fet de tenir-ho registrat, això els pot ajudar molt.
Sí, com a mínim, sobretot el que és important és que estiguin empadronats junts.
Uh-huh.
Això és molt important, perquè... Tu pots fer una escriptura de relació de convivència i al cap de 2 anys ja queda definitiva. Però en aquest cas aquestes dues germanes no ho havien fet, portaven visquent juntes 40 anys.
Sí, sí. Per tant, es pot censalment, no? Pel padró...
Exacte, acreditant el padró i amb uns testimonis, davant de notari, vam acreditar-ho, la Generalitat ens va fer una revisió perquè ens va demanar explicacions, li vam aportar i van dir no, és correcte.
Doncs
sobretot empadronats per garantir que s'ho creuran, bàsicament. És una cosa que sí que val la pena estar segur que estàs empadronat on vius.
Chantal, doncs claríssims aquests exemples. Sé que en tens més, però ens els guardarem per més sessions, perquè jo, vamos, jo anava a dir... Ho gaudeixo molt. Ara també m'emporto cada susto parlant amb tu, que escolta, és absolutament necessari poder tenir converses de tant en tant amb la Chantal Català, que és advocada especialista en aquest tipus d'assumptes, de successions, i tenia una pàgina web, oi, David, que és com la vas trobar?
Sí, sí, sí. Tramitar herència punès, que a més la Chantal té un blog on posa articles en què explica. I mira, justament acabes de publicar el cap de setmana, Chantal, un que es titula Ha mort la mare, què faig? I jo crec que és molt interessant per saber quines passes hem de seguir quan mor una persona, un familiar, i no sabem què fer moltes vegades. No tenim aquesta guia de ningú, no té una guia de ara quines passes. I, per exemple, aquest article jo crec que serveix per tothom que es trobi en aquesta situació, per saber exactament quina documentació necessita, on ha d'anar, com ho ha de fer. Realment és superinteressant.
Doncs moltíssimes gràcies pel segueix amb aquesta tasca tan important en el web, en el blog, i per venir de tant en tant al nostre programa, que per respondre temes concrets com el que plantejava també fa uns dies per Twitter, ens havia escrit el Miguel Ángel Mena, que és un oient del programa, que ens havia demanat un dels temes que avui hem solucionat. Així que moltes gràcies, Chantal Català, i fins la propera.
A vosaltres.
A Onda Cero Catalunya, la música.
Esperant la nit. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Servir-li a acabar vos per tu. Servir-li acabat, boig per tu.
Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.